veient com se li escapen dos punts d'aquesta victòria que tenia gairebé lligada ja al sac al Sánchez Pizjuán. Déu-n'hi-do el bot, que ha fotut Nesiri per marcar.
És molt bo, rematant de cap, ho deia el Molló, un dels millors d'Europa, i ho torna a demostrar, i a més en un servei de cantonada, saltant moltíssim, i no només el salt, sinó la tècnica de la rematada, gran centrada de Rakitic, s'anticipa molt ben Nesiri, no pot fer res Dimitrevski, s'emportarà un puntet i respirarà una mica, veurem Mendilibar en aquesta aturada.
Serveix això per que continuï i afronti la següent jornada de Lliga Mendilibar a la banqueta o no. Això s'ha d'acabar, Bolló, perquè ja érem gairebé el 96 quan ha marcat en Nesiri.
Sí, és servir de centre i el partit s'haurà acabat. Desesperats al Rayo. La veritat és que ha estat una part per cada equip,
No, i a la segona han fet un exercici de resistència i sap greu perquè final. La darrera acció.
Sí. Han xiulat. Sevilla 2, Rayo 2.
Sevilla-Madrid, recordem, la propera jornada pel Sevilla. El Sánchez Pizjuán rep i targeta a Jordán per protestar. Ja amb el partit acabat, s'han portat de regal una targeta a Joan Jordán. I tal, està emprenyat com una mona per aquesta groga que ha vist ja amb el temps finiquitat. Camí, gràcies, fins ara.
Bona nit.
Molló, fins demà.
Fins demà.
Demà ens hi posem a les 4 al Superesports i ja no parem fins a la 1, quarts de 2 de la matinada. Demà amb el partit del Barça contra el Granada a les 9 al Nuevo Los Cármenes. Ara tu diràs amb el Ballera fins a la 1. No marxeu, que vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Tantes coses a dir, ens queda tan poc temps per dir-les, tantes coses a dir, secrets que explicar, cops per recordar. Quan acaba el dia, tot pot començar. Tu diràs, amb Gerard Ballet.
Bona nit, les 11 i 2 minuts, continuen els esports a RAC1, ara temps de tu diràs fins a la 1 de la matinada per repassar tot el que ha passat durant aquest dissabte. De moment, el Real Madrid i el Girona ja han fet la feina, han guanyat els seus respectius partits, ho han fet de manera molt diferent, això sí, els gironins avui han baixat al fang, al camp del Cádiz, i han guanyat per 0-1 després de jugar gairebé tot el partit amb un home més per l'expulsió de Machís. El gol l'ha fet Aleix García, un dels millors migcampistes d'aquesta Lliga en l'inici de temporada. 22 de 27 el Girona, poca broma. El Girona ha suat i el Real Madrid avui s'ha passejat. El Santiago Bernabéu ha golejat l'Osasuna per 4-0 amb dos gols de Bellingham, que és més pichichi de la competició, un de Vinícius i un altre de Joselu, que també ha fallat avui un penal. Tots dos equips, per cert, tenien baixes. El Girona tenia 8 absències, alguna important, no totes, i el Madrid només tenia un central disponible, Rüdiger. Això vol dir que demà, al Nuevo Los Cármenes, les baixes del Barça, per molt importants que siguin, que ho són, no haurien de ser excusa. El mateix Xavi ho ha admès avui a la sala de premsa. Parlem de tot plegat a la tertúlia amb Ferran Correas, Pol Ballús i Marta Corredera. Abans, repàs ràpid als resultats i a la classificació de la primera divisió masculina de futbol. A banda del Cádiz 0, Girona 1 i el Real Madrid 4, Osasuna 0, també s'han jugat el Mallorca 1, València 1 i el Sevilla 2, Rayo Vallecano 2, amb aquest gol de cap d'En-Nesyri a la sortida d'un corna, un altre de cap del davanter marroquí que li podria salvar el coll al seu tècnic, a José Luis Mendilibar, que, per cert, s'ha carregat el seu capità Fernando a la mitja hora de joc. L'ha decidit canviar i Fernando ha marxat cap a la banqueta, o cap al vestidor, millor dit, fent que no amb el dit. Se n'ha anat directe al vestidor, com dic, i el públic ha xiulat el canvi. Veurem què passa, a veure si Mendilibar dona alguna explicació també d'aquest canvi. La classificació, primera divisió, el Real Madrid la lidera amb 24 punts, segon el Girona amb 22, tercer el Barça amb 20. El Barça encara ha de jugar, completa la zona Champions l'Atlètic Club de Bilbao amb 17. Cinquè és l'Atlètic de Madrid, 16 punts, dos partits pendents encara, i sisè la Reial Societat, 15 punts, també havent de jugar a partir de demà. A la zona calenta, a la zona baixa, els tres que ara mateix baixarien, el Celta amb 5 punts, El Granada, també amb 5, tots dos encara han de jugar aquesta jornada, i Cué, destacat l'Almeria, que ja ha jugat, va perdre divendres a Sant Mamés amb només 3 punts. A segona divisió estàvem pendents també del partit del Leganés per saber si l'Espanyol dormia com a líder, a votar que Leganés 0 o Oviedo 0, per tant això vol dir que els blanquiblaus continuen primers amb 20 punts. I ara que parlem de segona, avui Gerard Piqué ha amenaçat amb canviar-li el nom al Futbol Club Andorra i emportar-se el club a un altre lloc. Tot plegat després que el govern del Principat hagi reiterat que el club andorrà hauria de deixar l'Estadi Nacional a finals de temporada perquè se li acaba la concessió. La ministra d'Esports, Mònica Bonell, creu que Piqué s'equivoca.
Un tuit com el d'avui, home, nosaltres el lamentem, perquè si estem pendents de que ens expliquin quin és el projecte que tenen pensat a partir del 2024, un tuit d'aquestes característiques el que t'està indicant és que el que volen és marxar. Jo crec que no s'ajusta en res amb la realitat.
Bonell assegura que estan en negociacions des del maig del 2023 i que les dues parts s'havien de reunir d'aquí a unes setmanes. Més resultats d'aquesta nit: a la primera divisió femenina ha guanyat el Madrid a última hora amb un gol contra el Villarreal. 1-0, victòria de les madrilenyes. Demà li toca el Barça contra la Reial Societat a casa a partir de 6:45 de la tarda. I per tancar amb el futbol, a França hi comença a haver tensió mala maró entre la premsa i Luis Enrique. Després de la derrota clara que van encaixar entre setmana al camp del Newcastle, a la Champions, Luis Enrique, com de costum, no es talla ni un pèl.
Como siempre, el primer responsable cuando las cosas no van bien. Es muy gracioso, cuando ganamos con cuatro delanteros es culpa de no sé quién. Cuando perdemos con cuatro delanteros es del entrenador la culpa, ¿eh? Pero cuando ganamos no. Cuando ganamos es del aire. Ha pasado por ahí el aire. Eso ya lo sé. Ya sé que son las reglas del juego así. No pasa nada, lo acepto.
El Paris Saint-Germain juga demà al camp del Rennes. Qui respira tranquil és un altre entrenador qüestionat en les últimes hores, el del Manchester United, Erik ten Hag. El seu equip avui ha remuntat contra el Brentford amb 2 gols al temps afegit. Poliesportiva, el nom del dia és el de Max Verstappen. Aquest vespre el pilot de Red Bull s'ha proclamat campió del món de Fórmula 1 per tercera vegada consecutiva.
Ha sigut un any increïble, moltes carreres genials i sí, superorgullós i molt orgullós també del treball de l'equip. Ha sigut tan agradable formar part d'aquest grup de persones i sí, ser 3 vegades campió del món és increïble.
De Verstappen en parlarem al final del programa també amb l'Álvaro Demà. I tot plegat en un dia, un bon dia de bàsquet pels catalans de la CB, amb les victòries del Joventut i del Baxi Manresa, i amb el triomf també de l'Uni Girona sobre el Barça Sant Feliuenc en el duel català de la Lliga Femenina. 8 minuts per sobre de les 11, rec 2 minuts de pausa i de seguida obrim tertúlia per comentar el partit del Madrid, el del Girona i evidentment fer la prèvia d'aquest Granada-Barça de demà al Nuevo Los Cármenes.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023, què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mare ta meua, preparem-nos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
97.460. 9, 7, 4, 6, 0. De la sèrie 47. 0-4-7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Minuts per sobre de les 11 de la nit, a punt la Marta Corredera, el Pol Ballús i el Ferran Correas per comentar tot el que ha passat durant aquest dissabte. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
Marta, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Ferran, benvingut, bona nit.
Bona nit.
A veure, han passat moltes coses. Mira, l'últim que hem viscut és aquest gol d'En-Nesyri de cap, que no sé si li salvarà el coll a Mendy Líbar, tenint en compte com estaven els ànims de caldejat al Sánchez-Pizjuán. O pot ser també un d'aquells gols que allarguin la vida d'un entrenador d'alguna manera per acabar morint una altra vegada d'aquí unes jornades, no? Però de moment es fa difícil, no?, pensar que se'l pugui encarregar després del que ha passat, tenint en compte que perdien 0-2 i que han aconseguit empatar el partit.
Sí, però ja hi ha aquesta sensació de fa temps amb Mendy Líbar, de que
no, sí.
És un entrenador que se l'han quedat pel que fa l'any passat, que s'ho troben una mica, s'hi van trobant i acaben guanyant la Europa League, però com que d'alguna manera no sé si se'l creuen del tot dins del club. Llavors, si el pla actual és esperar quin sigui el millor moment per carregar-te'l, doncs no sé si ho fa pitjor moment fer-ho ara, sincerament. Llavors, veurem què passa, però no em dona bona sensació encara aquest Sevilla.
No, és que mira, el Sevilla ara mateix a la classificació suma 8 punts amb aquest empat. Està, per exemple, a 14 punts del Girona, que es diu fàcil, no? És fàcil de dir, però difícil d'assimilar, tenint en compte la institució que és el Sevilla, 13è classificat ara mateix, amb 3 punts de marge respecte a la zona de descens, però és que encara han de jugar el Celta i el Granada, és a dir, que encara podria estar més a prop de la zona calenta. Tampoc ha començat bé la Lliga de Campions, i avui Mendy Líbar ha fet una cosa que jo crec que és tabú en el món del futbol, Marta, que és canviar un jugador a la mitja hora de joc. No sé si t'ha passat mai a tu que et canviïn a la primera meitat, però ha de ser desagradable, i Fernando, que és el capità del Sevilla, no s'ho apreix gens bé, però jo també entenc a vegades els entrenadors, va 0-2 i necessites canviar alguna cosa, no?
A mi, per sort, no m'ha passat mai, perquè no sé com hagués reaccionat. És una situació difícil pel jugador i és una situació que moltes vegades és injusta, perquè el jugador que toca segurament no és el pitjor del partit, sinó simplement que has de tocar alguna cosa, perquè si vas 2-0 en aquest minut, el que necessites és canviar la dinàmica perquè no t'acaben pintant la cara. El jugador ha d'entendre que pot ser substituït en qualsevol moment del partit. És veritat que no acostumem a veure-ho a la primera part, però al final és una decisió que jo crec que als entrenadors també els hi costa prendre aquestes decisions, però bueno, has de canviar la dinàmica d'alguna manera, intentar evitar que el resultat augmenti.
A més, Fernando...
Paco Gémez, és un canvi Paco Gémez. Sí, Paco Gémez sí. Els feia molt.
Però que vull dir que Fernando té un pes molt important al vestidor del Sevilla. No només perquè sigui el capità, sinó que porta molts anys allà, ha conviscut amb diferents entrenadors... enamistar-se amb ell tampoc ha de ser fàcil,
Sí, però tampoc... Avui era titular, però és cert que no està sent titular aquesta temporada. Yeah. I suposo que això encara l'emprenya més. Un dia que ets titular i que et canviïn a la mitja part, perquè jo crec que el jugador que es considera és assenyalat. Encara que no siguis, com deia la Marta, el pitjor en aquell moment, tu dius, m'està assenyalant a mi. Perquè jo, si anem 0-2, deu ser per culpa dels 11. Una mica a la desesperada de Mendy Líbar, i abans deies que potser s'allarga l'agonia. Jo crec que si tenen pensat
canviar-lo és ara,
perquè sí. Hi ha una aturada i és quan pots trobar un altre entrenador i que comenci a treballar amb els jugadors que es quedin, però no sé, a mi Mendy Líbar és un entrenador que em cau bé, i crec que la temporada passada va guanyar allò que no havia guanyat mai, però bé, potser no és un entrenador pel Sevilla, és un entrenador per salvar el Sevilla, com el va salvar, però potser no és per tenir un projecte amb un equip
que aspirar sobretot a Europa.
Ara està veient la repetició d'Ennesiri, és que clar, hi ha algú que diu remata millor amb el cap que amb els peus, no, no, però és que amb diferència, sí. És que amb diferència la col·loca l'escaire Youssef El-Nesyri. No li han pintat la cara al Sevilla, però ho semblava la primera meitat. Li han pintat la cara avui a l'Osasuna, al Santiago Bernabéu, 4-0. Hola, Damià López, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Avui ni talismà, perquè de fet tampoc érem in situ, vull dir que tampoc t'has volgut desgastar gaire, no? Avui, vull dir que no era un dia per ser in situ a l'estadi. Ens guardem per cites més importants, no?
Sí, home, sí, Sevilla, per exemple. Mira, ara que estem amb el Sevilla, Pizjuán és el
pròxim rival.
Sí, home,
veus,
sí,
allà que crec que sí, veus?
Aquest pot ser bo. En tot cas, avui, victòria plàcida del Madrid contra un Osasuna fluix, tou, innocent, posa-li l'adjectiu que vulguis, poca oposició de l'equip navarrès, i els tres punts consoliden la reacció del Madrid, que després de la derrota al Metropolitano ha guanyat a Las Palmas, Girona, Nàpols i Osasuna, consecutivament, abans de l'aturada per seleccions. Dos gols de Bellingham, ja en porta 8, no deixa de sorprendre, millor inici golejador d'un jugador del Madrid a la història. Un de Vinícius, amb molt bones sensacions a la segona part, i un altre de José Lu, que van de fallat un penal. La meitat de les preguntes que li han fet Ancelotti a la roda de premsa han anat dirigides cap a un nom, el de Jude Bellingham. Diu Ancelotti que ningú es podia esperar aquest inici.
Llega desde segunda línea muy bien, combina bien con los compañeros, ha sido un inicio de temporada sorprendente en todos los aspectos, ¿no? Obviamente nadie esperaba este nivel en términos de goles.
Això sí, el tècnic aclareix que Bellingham no és un davanter i que algun dia deixarà de fer tants gols.
Creo que todo el mundo es consciente que no es un delantero centro que marca todos los goles, es un media punta, un interior que llega muy bien, que entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces creo que cuando llegará el momento, que estoy de acuerdo, llegará. Creo que él puede poner en el campo otro tipo de actitud de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
Ancelotti ha hagut d'improvisar amb Tchouaméni de central al costat de Rüdiger. Avui el partit ha estat tranquil i l'experiment ha sortit bé. Caldrà veure en pròxims partits. Tornant de seleccions, Nacho continuarà sancionat, Militao encara no s'haurà recuperat i Alaba és la incògnita. Atenció, perquè Rüdiger ha vist targeta groga i en porta 4. En el Sevilla-Madrid, el partit de Lliga abans del Clàssic, estarà percebut de sanció. Diu Ancelotti que això no condicionarà Rüdiger de cara al Clàssic.
Bueno, ha hablado de esto, tampoco no voy a decir un jugador de pensar que tiene a una María de la suspensión, no, cuando él será suspendido, ponemos a un otro. Tenemos muchos centrales. Ahí.
O no. Molts.
O no tants. No, de fet, no, només ara, per Rüdiger.
Ara Rüdiger, i la prioritat recuperar Alaba, sabent que Militao i Nacho seran baixes segura pels pròxims partits. Va pujant a Carrillo, del filial, que també va anar a Nàpols, però de moment no l'ha fet jugar.
No em crec que li sigui igual que Rüdiger estigui una targeta de la suspensió, tenint en compte que Militao i Nacho no podran jugar. Segur que Alaba, en principi sí, perquè sortirà de la lesió i s'haurà recuperat, però que es tornaria a quedar amb només un central. No m'ho crec, Ferran, no m'ho crec. Una altra cosa és que jugui el partit contra el Sevilla. Haurà de jugar perquè no en tindrà un altre, però potser li dirà, vés en compte.
Si no, farà algun invent. No?
Però el propi jugador també és conscient, no? També de les quatre grogues.
Pot fer Tchouaméni...
Si veu la cinquena Rüdiger a Sevilla...
Una cosa és inventar contra el Osasuna i l'altra inventar contra el Barça.
No el pots guardar tampoc perquè no tens, és que si
no. No, jo crec que no el guardarà, però que li dirà, ei, Antonio, calma't.
A més, el Sevilla té rematadors de cap, té Ramos, té Nesyri. Necessita jugadors poderosos en defensa al Madrid. Sí, és un partit dur, i exigent.
Sí. Amb Bellingham sembla que tot és més fàcil. Crec que fa unes setmanes en parlàvem i semblava que el ritme golejador era circumstancial, no? Que, en fi, que sí, que havia fet 3-4 gols a l'inici de Lliga, però és que en porta 8 ja i no para. És a dir, dèiem que no mantindria aquest ritme de xifres que sembla més pròpies de Benzema o d'un davanter centre, però és que no només no les està mantenint, sinó que l'està pujant el ritme i no sembla casual.
No. El tema de Bellingham, jo aquí el veig un jugador que pot fer de tot, o sigui, està com equipat per fer qualsevol cosa en un mig del camp, i ell mateix detecta que al Madrid ara mateix el que li fa falta és una persona que arribi, que trepitgi àrea de segona línia i que intenti fer gols, i té aquesta joventut, aquesta ambició, té el caràcter, ell vol ser dels millors del món, i amb aquesta ambició jo crec que l'empeny d'alguna manera a tenir aquesta arribada i aquesta fortuna que l'està portant a ser la revelació de la temporada, sens dubte, i que d'alguna manera doncs, et justifica perquè el volia tota Europa, bàsicament.
Però ell jugava amb el Borussia Dortmund més a prop a vegades de la jugada i sembla fins i tot millor futbolista quan trepitja àrea, perquè ell també la trepitjava a Alemanya, però sembla que en aquesta posició li han fet l'equip a mida amb l'esquema i està gaudint moltíssim. És la sensació que fa des de fora, almenys.
Dius que porta 8 gols, porta 10.
Porta 10 perquè ha marcat 2 a la Champions.
2 a Europa, sí. Un decisiu a l'últim, el descompte em sembla que era. No?
I a
Nàpols és un golaç. Sí, avui no, perquè avui ha jugat Joselu, però hi ha molts partits, últimament està jugant Joselu, però hi ha molts partits que el Madrid jugava amb Vinicius i Rodrigo, cap dels dos com a davanter centre, i això li anava molt bé a Bellingham per arribar des de darrere i trobar àrea. Sí, estan jugant amb aquest 4-4-2, una mica amb rombo, i això li va perfecte. També crec que és impossible que aguanti aquest ritme. Abans ho parlàvem d'entrar a la tertúlia amb el Damià. És que normalment les seves mitjanes golejadores són de 6 o 8 gols, porta 10. Per tant, en algun moment això ha de caure. Entre altres perquè suposo que el nostre Vinicius també ha tirat ell molt del carro, però ara arriba Vinicius i ho hauran de repartir una mica més, si no Vinicius m'imagino s'emprenyarà també.
Sí, aquest és l'altre.
Us ha decebut l'Osasuna o no?
És que és molt aviat, no? Em sembla el minut, que minut 3, 4, ha marcat, o 9?
Una mica més.
Sí, però ha marcat molt aviat.
El de Bellingham és el minut 9.
Una vegada marca el Madrid, ja està. Sí que és cert que, per exemple, he vist els centrals de l'Osasuna, que normalment són dos jugadors bastant fiables, sobretot David García, i avui els he vist molt fluixos. Sí.
Moncayola al mig del camp els he vist fluixos també, les recuperacions malament. A mi m'han decebut una mica, perquè crec que l'Osasuna té una bona plantilla. Els dos centrals, no et diré que són per jugar a la Champions, però són del millor de la Lliga.
David García, selecció.
Sí. Sí. I sí que m'han decebut una mica en aquest sentit.
La sensació és que anem cap a una lliga de més de 90 punts, però de manera clara, fins i tot amb molta més diferència que anys anteriors, probablement. Anem cap a una lliga de registres de les lligues de Messi i Cristiano, però sense Messi i Cristiano, no? La sensació almenys és de fora en aquest tram inicial de temporada.
Jo crec que serà una lliga que, no el tercer, perquè jo crec que l'Atlètic de Madrid bé, però el quart, el primer, segon, el quart li traurà 15, 18, 20 punts, que traurà molts punts.
Sí, estic bastant d'acord. Jo potser veig la Real Societat i l'Atlètic de Madrid no el veig tan lluny. Crec que l'Atlètic no el veig per ser regular, però sí, que per guanyar aquesta lliga s'hauran de fer més de 90 punts és una evidència per mi. Hi ha massa diferència entre els dos equips que capdavanteix i la resta de la lliga, i crec que en els propers anys tot encamina a que es anirà accentuant més. Per tant, no li veig un futur molt esperançador en aquest sentit.
Mm-hmm. El següent partit del Madrid, hem dit, contra el Sevilla, el Pizjuán.
18:30 dissabte, tornant d'aturada de seleccions. Després van a Braga, dia 24 d'octubre, per acabar el clàssic, el dia 28, a Montjuïc.
No sé si he deixat la Marta amb la paraula a la boca aquesta lliga de 90 punts. No,
a veure, aquí és veritat que cada vegada hi ha més diferència, perquè també és normal, són grans clubs, la resta no poden assumir tampoc els pressupostos, no poden arribar on arriben aquests dos, però també és veritat que la lliga és molt llarga. Hi ha lesions, hi ha altibaixos, hi ha equips sorpreses, que segurament acabarà passant el que estem parlant en aquesta taula, però que hi ha equips que aguantaran el ritme i d'altres que afluixaran des de dalt. Vull dir que no tot serà tan fàcil com sembla ara, que acabem de començar pràcticament.
Sí, es deixaran punts. Arribarà també el mal moment del Barça o el mal moment del Madrid, que de moment s'han deixat punts de forma puntual, però diguéssim, arribarà alguna ratxa de dos o tres partits dolenta.
Però és que jo crec que el problema de o sigui, bé per ells dos i malament per la resta és un problema de la Lliga estructural. Correcte. És a dir, el Madrid i el Barça no estan notant tant com els altres la fugida de jugadors, perquè el Barça encara, ha vingut Cancelo, ha vingut Gundogan,
Encara ho han arreglat.
Que a Joao Félix, el Real Madrid no ha fitxat a Mbappé, però ha fitxat a Bellingham.
Traient-li al City, vull dir, poden competir contra això.
Que bé fitxarà Mbappé, sí. Però la resta sí que estan notant la fugida de jugadors cap a Anglaterra. Aquí hi ha, no sé, el Villarreal, per exemple, se li han marxat 3 o 4 jugadors capdals de la temporada passada. Pau Torres, Jackson... I és així.
El Betis amb Canales, per exemple. El Villarreal és l'exemple més clar i també a la classificació, no? Com queda reflectit. Vull dir que...
Tampoc és que no es pot competir contra això.
No. Jo crec que si te vas...
Bueno, clar, sí, però ja seria replantejar-se tot molt.
Sí que podríem competir. Mira, el València està jugant amb 3 o 4... Els millors són 3 o 4 nanos.
Sí, i avui ha tornat a marcar Diego López, sí, nano del planter, juntament amb Javi Guerra. Sortia Javi Gracia, que és l'entrenador, però no Javi Guerra.
Fran Pérez,
el fill de Rufete. Sí. Avui han empatat a una al camp del Mallorca. Per cert, DAZN ha ensenyat una imatge a la banqueta a l'hora de... Quan s'havia de llançar el penal, que havia de suposar el 5-0 pel Madrid i que al final l'ha acabat fallant Joselu, Ancelotti ha demanat que el llancés Rodrigo, però no li han fet cas i acaba llançant Joselu. A Balaïdos, sí, crec que va demanar que fos Modric. I aquell dia va ser Rodrigo i també el va fallar.
Sí. És a dir, ho estava demanant fins i tot Vinícius a la banqueta.
Sí.
Ha sigut una imatge... I després el falla. És que si no el falla, doncs te la menges, però és que a més el falla.
Sí, no, vull dir... Clar, Ancelotti deu dir... És que, mira, veieu com tinc raó? A la tercera potser li fan cas, però també és curiós, no? És veritat que avui el partit estava sentenciat, però aquesta lluita de vegades d'egos de José Lu, que ja havia marcat un gol, no és allò de dir... Sí, no, és que no em portes cap.
És davant de centre.
Sí, sí, clar, ja.
És davant de centre golejador i ells volen marcar sempre.
Sí, però si l'entrenador marca qui ha de llançar el penal... Vaja, crec que se li hauria... No? Se li hauria de fer cas.
Sergio Reyes és un especialista.
Allà els hi és igual. Allà els hi és igual, però aquí faríem 10 minuts de tertúlia dient que l'havia de llançar Joao Félix i que l'ha acabat llançant Lewandowski, eh? Vull dir que...
Allà és tot més autogestionat, no? També recordo a Balaïdos, quan Ancelotti diu que el piqui Modric i el xuta Rodrigo, si no m'equivoco, a la roda de premsa, Ancelotti és molt crític amb Rodrigo. I diu, sí, jo volia que el llancés Modric i no m'ha fet cas, i si no recordo malament, el dia següent el pare de Rodrigo, per xarxes socials, critica a Carlo Ancelotti, així que d'alguna manera, aquestes tensions que hi ha i tot plegat, jo crec que Ancelotti aquí volia arreglar-ho per l'altra banda, fent feliç amb un Rodrigo que no ha començat molt bé l'any, i bé, no li ha sortit bé, però d'alguna manera, aquest Ancelotti que sempre mira un punt més enllà, no?, amb la gestió de vestidor, que els egos estiguin bé, i que d'alguna manera en surti el menys danyat possible tot.
Avui li han preguntat, i en Fred, a la roda de premsa, ha respost que dels jugadors que hi havia al camp, realment el que li tocava de la llista confeccionada que hi havia avui era Joselu, que li tocava Joselu.
Ah, sí?
Sí, ell ho ha dit. Ell ha dit que li tocava Joselu, que hi ha una llista per cada partit i que dels jugadors que hi havia al camp li tocava Joselu.
Doncs a la banqueta es veu clarament com engega dida a Joselu, en aquest cas, quan veu que ja va llançar el penal, perquè ell demana que sigui Rodrigo, igual que Vinícius, com diu la Marta Corredera. 2:02 de la nit. El Madrid, que és líder, 24 punts, el segueix el Girona amb 22. Ara en parlem, abans acomiado el Dami. Gràcies, Dami. Bona nit. Ara en parlem i també connectem amb l'Agut, que em sembla que està... Crec que ja ha aterrat a l'aeroport del Prat, per tant, connectem amb ell, que avui ens ha narrat aquesta victòria per 0-1 del Girona al camp del Cádiz, que el situa de moment de forma provisional a la segona posició de la Lliga.
RAC 1.
Tornant de festa, si et lleves d'hora per treballar,
passejant el gos,
si simplement t'agrada matinar,
fent voltes al llit,
siguis on siguis, facis el que facis, comença el cap de setmana amb RAC 1.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
RAC 1.
Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
per la dreta. Amaga, la deixa endarrere, el xut, gol!
Deixava la veu el Miquel Agut aquesta tarda, o aquest migdia, millor dit, al Nuevo Mirandilla, amb el gol de l'Aleix García, la segona meitat que ha donat els 3 punts al Girona, com dic, 22 punts de 27 possibles. Se'ns acaben els adjectius per qualificar aquest inici de temporada del Girona. Inici entre cometres, perquè estem arribant ja a la desena jornada, ja no és tant inici, ja portem gairebé un quart de Lliga, i el Girona continua sumant victòries. La quarta victòria fora de casa, 4 de forma consecutiva, la temporada passada en va sumar 3. 3 i va acabar lluitant per entrar en competició europea. Vull recordar-ho. És a dir, amb 3 victòries fora de casa, va estar a punt d'entrar a la competició europea, en aquest cas a llocs de Conference League. Ara està situat a la segona posició. Se'ns acaben els adjectius. A més, en un partit que és veritat que se li posa bé de cara amb l'expulsió, però que s'ha de saber guanyar, també.
Sí, sí. Jo tinc la sensació... crec que el partit contra el Madrid va ser l'excepció d'aquesta temporada, però que el Girona està sent un equip estable. Crec que amb l'arribada de l'Eric García ja han guanyat. En pilota els hi donen molta cosa. David López entén molt bé quan ha d'anar al mig, quan no. És un equip, jo crec que molt ben treballat per Mitchell, i avui guanyen un partit, això, que no tenen a Sigankov, que Sabio està lluny de la seva millor versió, que Dobic tampoc toca molta pilota, però que d'alguna manera es reivindica l'altre nom, per mi, d'aquest Girona, el gran cervell, que pocs esperàvem que marxant Oriol Romeu al mig del camp del Girona s'aguantés com s'està aguantant. Jo crec que Aleix García és qui mereix molt crèdit per tot aquest inici del Girona.
A veure si podem baixar a la tele, que s'està colant, crec que el que diuen els comentaristes de Movistar, gràcies. No, perquè t'estava escoltant, però hi havia alguna veu per sota, dic que què és aquesta veu? Doncs eren els comentaristes de Movistar que estan fent el postpartit. Aleix García, parlaves de l'actuació del migcampista del Girona. De fet, li ha hagut la preguntat si havia d'anar convocat amb la selecció espanyola, Correas.
Doncs no té... És una bona pregunta, eh? Sí, perquè està a un nivell brutal. O sigui, jo crec que la temporada passada ja estava a un gran nivell, però aquest any s'està superant. Aleix García molt bé, però el que deia el Pol, o sigui, el Girona és un equip d'autor, allò que deies, es nota la mà de l'entrenador, doncs aquí es nota. O sigui, juga molt bé a futbol. Crec que no en tots els partits, però sí en molts partits ha aconseguit una cosa que la temporada passada no havia aconseguit, que era que no li creia, que no li fessin tants gols. Jo recordo que la temporada passada vaig entrevistar Mitchell i Mitchell em deia tenim un problema, que és que no ens creen potser les mateixes oportunitats que un altre equip, però és que nosaltres ens les marquen totes, perquè són molt clares. Les que ens creen són molt clares. Ara no, ara... Amb David López darrere i Eric García, jo crec que Ángel Herrera, que també està jugant molt bé, és un equip molt sòlid, molt sòlid. Va tenir l'altre dia la Risca contra el Madrid, potser aquell partit li va venir una mica gran, tot i que és cert que els primers 10 minuts el Girona pot fer 2 gols, però jo crec que, ara ho parlàvem, la feina... És cert que s'han d'arribar a 40 i pico punts i tot això, i queden encara molts, però la feina la té pràcticament feta o mig feta, i que no, allà diran que no perquè recordaran la temporada d'Eusebio, però estic convençut que estan mirant, ara queda molt, però acabaran mirant Europa.
Clar, jo entenc que el primer objectiu és la permanència i que d'alguna manera t'has de fixar en aquests 40 punts, i és evident el discurs de Mitchell que fa de portes cap enfora, però... Em costa d'assimilar encara, no?, que un equip que vagi segon aguantant-li el ritme de puntuació al Barça i al Madrid, a principis d'octubre encara estiguem pensant en la permanència, quan el Girona té 17 punts més que el tercer per la cua.
Els futbolistes segur que pensen en més.
Ja. Sí, està clar. Dins un vestidor.
I és que no només els punts que tenen, vull dir, és que fan un bon joc.
Sí.
Fan un bon joc. Han aconseguit una cosa que és molt difícil.
Per mi, Girona i Real Societat són els dos
que millor
equips que proposen.
Sí, sí, i han aconseguit una cosa molt difícil, que és millorar... joc, millorar transicions, millorar defensivament, i els punts dèbils que tenien els han fet forts. I això molt poca gent aconsegueix fer-ho, no? I l'entrenador ha fet molt bona feina, l'estaf ha fet molt bona feina, els fitxatges que han arribat han aportat molt, com dèiem, però és que jo veig un equip que el veig a través de la pantalla i veig una família. I això també es nota al camp, es nota els resultats, i el Girona ha de ser ambiciós. Ja no ha de ser un equip de permanència, ha de ser un equip de voler més. I jo crec que ho està demostrant amb l'ambició i les ganes que té sobre el camp.
És que crec que, a diferència de la temporada passada, quan es va arribar a un punt que l'equip ja estava salvat, hi havia l'opció de la Conference League, ni el club s'ho va creure, ni ho volia, ni els jugadors s'hi van acabar de posar, i aleshores va venir a la relaxació. Però aquest any, que saps que estàs a dalt des del primer moment, jo crec que serà diferent. Una altra cosa és que al final el Girona acabi jugant una competició europea, perquè està lluitant contra 6 o 7 equips de molta qualitat i que tenen un pressupost, evidentment, molt més alt que ell, però crec que és diferent la interpretació any.
Sí, 100%, i estic d'acord amb el que has dit. També penso que l'any passat, quan arriba realment els pensaments de que, ostres, pots fer alguna cosa, ja és una mica tard i tampoc era un camí fàcil. Havien de passar moltes coses per tu acabar a Europa. Llavors, és complicat per un equip on les diferències són tan grans amb la resta d'equips grans de la Lliga, que això ho veus com una cosa realista. Jo ara crec que, com dius, que ha canviat tot, perquè també és el que deia la Marta una mica, que els jugadors se senten. També és aquesta confiança, de que quan tot va bé tot t'entra, i el que deia el Ferran, que et creen ocasions però no te les fan, perquè això va amb el moment que portes. Però és que la sensació és que fiquis més o menys a qualsevol allà, sap llegir bé el espai, sap on ha d'anar, sap què vol fer l'entrenador. Miguel Gutiérrez, que tampoc et diré que sigui el jugador que brilla més del Girona, però interpreta perfecte quan s'ha de ficar per dins.
Sí. Avui, de fet, ha jugat de migcampista del partit, perquè és el que li demanava Mitchell, clar.
Correcte, que és
jugant tres centrals i amb ella al mig.
Sí, que quan el Girona el fitxa és un lateral llarg, que puja a la banda, centra. Ostres, és un equip educat totalment a una idea que vol l'entrenador.
Acabat d'arribar de Terres Andaluses, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Pixa.
Bona nit, encara veig que et dura l'accent gadità, eh?
Crec que s'ha quedat amb
ganes de finir allà. M'ha tocat molt el sol, m'ha tocat molt el sol, i ja, entre que em costa poc i que m'ha tocat el sol, doncs llavors passa el que passa.
A veure, hem d'escoltar els protagonistes, tant Mitchell com Aleix García, que n'hem parlat també ara a la tertúlia, l'autor del gol. Què n'ha dit el tècnic de tot plegat, del partit, però també de les aspiracions del Girona?
A veure, ell ja comença a fer una mica de marxa enrere en el discurs de l'anècdota, perquè va ser ell, quan fa unes quantes jornades el Girona ja havia començat com un coet, qui va relativitzar-ho tot i va dir no, per veure si això és una tendència, si és una casualitat, fan falta ben bé 10 jornades, bé, som a la jornada 9 i el Girona continua gairebé dalt de tot de la classificació. Per tant, segons Mitchell, això ja no és ben bé una anècdota, però comença a tenir alguna condició que ho pot convertir en alguna cosa més, però s'haurà d'anar sempre partit a partit. En tot cas, el primer que valorava el tècnic és la reacció de l'equip avui contra el Cádiz, en un camp on no havia guanyat mai i on no havia fet ni tan sols un gol després d'encaixar la derrota contra el Madrid el cap de setmana passat.
Tengo la sensación de que el equipo entrena muy bien, que los jugadores están enchufados y que estamos en una buena dinámica. Entonces, no, bueno, reaccionar a una derrota siempre es bueno con victoria, pero no tenía ninguna duda de que hoy el equipo iba a competir.
Gairebé és un plantejament d'equip gran, no? Com reacciones després d'una derrota, quan el més normal pel Girona és que al cap d'una temporada hi hagi potser més derrotes que no pas victòries. Aquesta temporada no, en 9 jornades, 7 victòries, un empat i només la derrota contra el Madrid fora de casa, 4 victòries i un empat, el de Noeta, la primera jornada. És que són números inversemblants gairebé, amb 3 porteries a 0 ja en 9 jornades, gairebé tantes com en tota la temporada passada. Segons el tècnic, evidentment, l'equip està en un moment molt dolç. No es va malament del tot, diu, l'aturada, perquè alguns jugadors estan tocats o lesionats i així podran recuperar-los a la tornada de la competició, però també creu que ara és un moment per no aturar-se.
Hemos superado los 20 puntos que yo pedía en el primer tercio de temporada, que eran en 12-13 partidos. Llevamos 9, no hay que pararse, hay que llegar al objetivo, ojalá lo más rápido posible, sabiendo que vamos a sufrir en todos los partidos como hemos sufrido hoy.
I per acabar, deixem canviar de protagonista, perquè el gol de la victòria l'ha fet Aleix García, però ja no és només el gol de la victòria, és la distribució del joc, és interpretar perfectament un nou rol després de la marxa d'Oriol Romeu al Barça, és ser capità, perquè casualment els cinc primers capitans del Girona són jugadors amb molta trajectòria a Girona, però que no són titulars últimament, com Estuani, Juanpe, Juan Carlos, Bernardo i Borja, i per tant ell està fent de capità habitualment i ho està fent a les mil meravelles. Avui ha fet el gol de la victòria, ha tornat a liderar l'equip i opina que aquesta temporada són més madurs.
L'equip està molt madur, crec que és la paraula, no? L'equip està molt madur, vaigue on vaigue, sempre vol guanyar i sempre vol plantejar el partit per a sumar els 3 punts. Possiblement la temporada passada hi havia partits que sabies que era més complicat, però esta temporada no anem en cap por a cap estadi fora de casa.
Doncs sí, no hi ha por fora de casa, perquè ja et dic que de 5 partits n'han guanyat 4, o sigui que hi ha millors números fora de casa que no pas a casa, i el Girona, és veritat, pot perdre qualsevol partit, perquè no deixa de ser un equip humil, tot i que fa molt bé les coses, però també, si les fa al 100%, pot guanyar qualsevol partit.
22 punts, un més que la temporada passada al final de la primera volta, si no m'erro, després de 19 jornades. Per tant, més puntuació en 9 jornades que en 19 la temporada passada, i el que dèiem, seguint el ritme de puntuació del Barça i el Madrid, que, si em permeteu el símil ciclístic, com quan més temps aguantis a Pogacar i a Vingegaard al Tourmalet, doncs més endarrere deixaràs els teus teòrics rivals, no? Sí, el Girona, que continua aquí aguantant el frec a frec amb el Madrid i el Barça, a vegades sent líder durant algunes hores de forma totalment anecdòtica, però mentre vagi sumant, li va restant punts a d'altres equips, com per exemple el Rayo Vallecano, el València o l'Osasuna, equips que avui, per exemple, no han aconseguit la victòria. Agut, el suflé que no baixi, 15 dies de suflé, cap amunt, eh?
No, jo el suflé, jo bufé pel suflé, m'entens? Jo allà bufant i el suflé ben amunt. Escolta, el suflé no baixa. Deixa'm dir per cert, Gerard, abans d'acabar, que avui Miguel Gutiérrez, abans en parlava, ho està fent una gran temporada, ha estat substituït perquè ha tingut un cop de calor, estava grogui i no podia continuar. I al vestidor hi ha hagut algun jugador, ens consta, que ha arribat amb ofec i li faltava l'aire i estava gairebé en una situació, no diré que de convulsió, seria exagerat, però sí en una situació d'angoixa. Això vol dir que s'hauria d'anar amb compte en fer jugar partits a les dues, a 30 graus, com ha passat avui, perquè són esforços molt grans, per molt que hi hagi pauses d'hidratació, pels futbolistes, i espero que no s'hagi de lamentar mai alguna desgràcia, però potser caldria, abans de lamentar desgràcies, evitar els ensurts, i avui n'hi ha hagut un de lleu, però que vagin jugant amb els partits a les dues a 30 graus, que potser algun dia tothom ha de córrer.
Perquè quina és la temperatura límit per jugar un partit de futbol? Segons la Lliga no ho sabem, això, no?
Jo no ho sé, però clar, tenint en compte que la setmana passada el partit del Betis, no recordo contra qui jugava, es va endarrerir perquè havia de ser o a les dues o a les quatre, feia molta calor a Sevilla i el van posar a les nou, i n'hi havia dos a les nou, no sé si era el Betis-València, però parlo de memòria, doncs potser el que s'hauria d'haver fet en aquest cas, a banda de no posar-lo a les dues per sistema, perquè ja fa temps que vivim en una època d'anomalies pel que fa a la temperatura amb més calor de la que tocaria aquesta època de l'any, doncs home, com a mínim, evitar aquests horaris, i si vols doncs posa a les 9 o posa a dos quarts de 7, que a les 7 o dos quarts de 8 ja és fosc, però no el posis a les 2. És una barbaritat, ja t'ho dic, espero que no calgui lamentar cap ensurt gros, però fer jugar partits a les 2 a 30 graus és una barbaritat.
Miquel, això ho fan perquè el Girona juga tan bé que ho volen veure els japonesos.
Els asiàtics.
Sí. No, bé, doncs potser algun dia presenciaran una mort en directe. Mira, doncs, escolta'm, vés a saber, potser algun dia...
No, però
vull dir, això ho deia en Molló avui a la transmissió, i jo ja estic molt d'acord, perquè semblava que Miguel estigués tocat, no?, que tingués alguna lesió,
sí,
i no...
Sí, marejat, jo l'he vist marejat, però no sabia si per un cop, si per un cop de cap, o per què...
No, era per la calor, i ja et dic que hi ha hagut altres jugadors que han entrat al vestidor amb ofec i amb una sensació d'angoixa que no es correspon. Tu t'imagines que després de guanyar un partit entres al vestidor i entres content, doncs han entrat al vestidor amb angoixa i amb ofec. Clar, això és una cosa que s'han de fer mirar les autoritats que col·loquen partits, insisteixo, a 30 graus i a ple sol, a les dues de la tarda.
Totalment d'acord.
La millor lliga del món, hagut.
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
No ho sé, Ferran, perquè no sé, tal com està el planeta, no voldria assegurar-ho 100%, la veritat. No tinc la constància, perquè de moment segueix fent sol, demà pronòstic és sol i demà passat continua havent-hi sol. I la pluja que no arriba.
La platja de Cádiz, vaja, de fet diuen, i és així, Cádiz és la platja de Sevilla. Doncs per carretera i per tren, de Sevilla a Cádiz, com aquell que diu, no s'hi podia anar de la gent que hi havia, perquè amb la temperatura que fa la gent encara va a la platja i les platges eren plenes. O sigui que és com si estiguéssim a l'estiu. Mm. Però vaja, és igual. Podrien haver canviat l'horari del partit dilluns passat. Haurien fet la guisa a certa gent que tingués entrades o que hagués planificat viatges, no ho sé. Però al final la salut dels jugadors hauria d'estar per davant de tot.
Propers dos partits del Girona a casa, Agut?
Això és correcte. Propers dos partits del Girona a casa contra l'Almeria i posteriorment contra el Celta, equips de la zona baixa de la classificació. En un altre moment de la història recent del Girona diríem que són partits contra rivals directes. Mm. Ara mateix no ho són. Bé, de fet, el d'avui també ho hauríem dit, però ara mateix ni el d'avui ni els dos que venen ho són, feliçment, per les circumstàncies futbolístiques del Girona.
Doncs dues grans oportunitats pel Girona perquè segueixi sumant de 3 en 3 com ho està fent en aquest inici de temporada. Agut, a descansar. Bona nit.
Cap allà que vaig i a bufar pel que el sofler no baixi. Bona nit.
Bona nit. 3:15 de la nit. Mira, escoltarem a Mendy Líber, que ha donat explicacions del canvi de Fernando a la mitja hora de joc en l'empat que el seu equip ha aconseguit avui in extremis amb el gol d'Enes Siri contra el Rayo Vallecano, el Sánchez Pizjuán.
Veo el equipo que está muy mal y no es que le cambie al peor jugador de mi equipo, sino tengo que cambiar. Podía cambiar 3, 4, 5 jugadores, podía cambiar. Necesitaba un cambio, ha sido él, sí, es verdad. Luego he hablado con él en el descanso y también al final. Estaba dolido, es normal, ¿no? Un jugador de la edad que tiene él, pues que le hayan cambiado antes del descanso, pues igual es la primera vez en su vida, ¿no? Pero no podíamos dejar seguir jugando igual. Y si se puede hacer 10 minutos antes que el descanso, pues se hace 10 minutos antes que el descanso.
Explicació perfecta de José Luis Mendilibar, donant la raó, per cert, a la Marta Corredera, que abans ha dit que a vegades no és que sigui ell el culpable, sinó que canviaria mig equip. No pot, evidentment, perquè tampoc pot gastar tots els canvis i que n'ha de canviar un i que ha escollit a Fernando, també per canviar l'estructura de jugar i que eren 10 minuts que s'havien d'aprofitar quan el Sevilla anava, recordo, 0-2 contra el Rayo Vallecano a casa. Farem una pausa i quan tornem, entrem de ple en la prèvia d'aquest Granada-Barça. Demà, a la sintonia de RAC1, el Núvol Òscar Menés, a partir de les 9 de la nit. Una hora abans, com sempre, aquí.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187. Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023... Què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mareta meva, preparem-nos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
17, 18, 40... 43 i 50, i els sols, el 9 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
amb Gerard Ballera.
Minuts i la mitjanit, tu diràs a RAC1, tu diràs de dissabte 7 d'octubre, ja estan fent les alineacions del partit de demà, Laia Coll i Ferran Correas. Hola Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Que no la tens clara, l'alineació.
Sí, sí, i crec que hi haurà coincidència a la taula, sí? Avui.
No hi ha gaire jugadors per triar. Vull dir que, com a molt... Com a
jo
molt,
li deia al Ferran, dic, sospitosament l'he vist molt fàcil avui l'alineació, sí, dic, per sí, tant...
No treguis sí, mèrits, Laia. Sí, sí.
No, això vol dir que demà hi haurà no sé quants canvis. Bueno, ja veurem demà, una hora abans de que comenci el partit, o sigui, cap a 7:45, les 8, sortirem de dubtes, però sempre els dies que dius, no hi ha més... Sempre hi ha algun canvi, sempre sorprèn amb alguna coseta.
Jo crec que hi haurà algun debat a la defensa, probablement també a dalt hi haurà algú que optarà per alguna sorpresa. Jo crec que hi haurà debat també avui, que sembla un dia en el qual hi ha d'haver consens, diguéssim, i unanimitat amb l'11 del Barça. Que juga demà, a les 9 de la nit, visita el camp del Granada, amb moltes baixes, però amb l'obligació de guanyar per no perdre l'estrella del Madrid. Ara mateix, Madrid líder, 24 punts, segon el Girona, com hem dit, amb 22, i tercer el Barça amb 20, però amb el partit demà pendent, quina és l'última hora de l'equip blaugrana, Laia?
4 baixes de pes, les 4 conegudes, Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha i Lewandowski. Xavi ha convocat pel partit de demà Pau Víctor, que és davanter del filial, i Marc Guiu, davanter del juvenil. Les lesions, però, diu Xavi, no poden ser excusa.
Sí, és el moment que potser tenim més lesionats, però no tenim una plaga. Una plaga tampoc no és. Sí que és veritat que el tema és que la plantilla doncs és més aviat curta que llarga, i això sembla que tinguis una plaga, no? Però no és així, crec que tenim jugadors suficients per competir, tots els partits de Lliga són 3 punts i qualsevol partit que no es guanya doncs seria doncs, baixar el nivell nostre, no? Per tant, demà és important amb les baixes que tenim, i el següent ja intentarem recuperar gent.
Xavi parla de mala sort amb les lesions, que en cap cas cal encendre les alarmes.
Y creo que hemos tenido la mala fortuna de dos tobillos, ¿no? No estamos hablando de lesiones musculares, ¿no? Una, la de Rafa, una. Las demás han sido producto del juego, del infortunio, diría yo, ¿no? Son dos tobillos que normalmente no pasa, pues esta vez ha pasado, ¿no? Pero no, preocupados no. Creo que estamos haciendo un trabajo a nivel médico, físico, extraordinario, extraordinario. Estamos a un nivel físico muy bueno y un nivel de lesiones muy bajo para lo que podría ser un club grande.
Pedri, Rafinha sí que és lesió muscular, Pedri recte anterior, Rafinha bíceps femoral, però Lewandowski i Frenkie de Jong són lesions òssies. De fet, les dues lesions són culpa d'entrades dures dels rivals i que l'àrbitre, si no recordo malament, en cap de les dues va xiular falta.
No, cap de les dues. La Lewandowski, de fet, va ser la més clamorosa l'altre dia a Porto. Ni falta, ni targeta, ni res de res. Jueguen. La baixa més destacada, la de Lewandowski, si més no perquè és poc habitual que el polonès es perdi algun partit, no?
Sí, perquè des que és jugador del Barça, Lewandowski només s'ha perdut 7 partits amb el Barça, 2 per descans, 3 per l'ascensió al Sadar, el famós dit al nas, i 2 per lesió, l'anada de semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid i el Barça-València. Els dos partits es va perdre per una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Xavi ha parlat de quines opcions té per substituir el polonès.
Robert és el nostre golejador, és el jugador més diferent en atac, punta de referència, líder, bé, és una baixa molt sensible, però bé, tenim alternatives, no? Pot jugar Joao, pot jugar Ferran, pugem del filial a Pau Víctor, a Marc Guiu, hi ha opcions per triar, i això és bo per l'equip, no? Tenir alternatives, tenir variants, crec que hi ha jugadors que es poden adaptar molt bé. El mateix Fermín ha jugat en molts moments al futbol base de nou i pot fer de fals nou, en fi, hi ha diverses opcions.
Què va fer en aquests partits Xavi la temporada passada quan no hi era Lewandowski? Per qui va optar?
S'ho van repartir entre Ferran i Ansu Fati. No hi va haver-hi gaire debat. O un o l'altre, i a més també va coincidir, no sé si us en recordareu, que quan Lewandowski va estar sancionat als 3 partits, també va coincidir que Ferran Torres va estar sancionat a 2 partits. Llavors en aquests va apostar més per Ansu Fati perquè tampoc tenia gaire alternativa. A més a més, Memphis Depay ja no hi era. Per tant, la meva aposta per demà serà clara, Ferran Torres serà el substitut de Lewandowski. No sé si hi haurà unanimitat o no a la taula.
Especialment el del Bernabéu.
que va jugar Ferran Torres i va ser desesperant, perquè sí, va, sí. No va sortir del seu camp.
Sí, sí. Cap moment. O sigui, sí, no va guanyar cap duel. Amb Militao, no era? Clar, que Militao
de
també...
De fet, d'aquests 7 partits, excepte contra el Victoria Pilsen, que era un partit que ja estava l'últim de la fase de grups i ja estava tot decidit, 2-4, i l'altre partit que era... Ara no el recordaré, però tots els partits que no hi va haver-hi... Ah, sí, contra l'Intercity, a la Copa del Rei, que va ser un 3-4 a la pròrroga. Sí. Tots els altres partits, 0-1 o 1-0.
Girona, me'n recordo, és veritat. Sí, sí.
El Girona, l'Atlètic de Madrid, tampoc va ser-hi contra el Getafe, aquest partit contra el València, el del Bernabéu...
Mm. Però diguéssim que va ser tònica sense Lewandowski, però també va ser la tònica
sí,
de la temporada.
Ser, sí, vull sí, dir que sí, totalment.
No hi trobo una correlació, tot i que és curiós que...
I el Porto, eh? El partit de Porto és un partit de la temporada passada.
Sí, 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 una mica.
Pel resultat i per com, sí, per com es dona també.
Jugar,
sí, 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 sí. Ara parlem del joc del Barça i també del que ha dit Xavi, però abans anem a jugar, perquè la Laia ja ha dit que el Tauró jugaria de nou, per tant ens queda saber quins són els altres... nou jugadors, perquè entenc que Ter Stegen és a la porteria, no?
Ter Stegen a la porteria, defensa, Cancelo, Koundé, Christensen, Balde, mig del camp, Oriol Romeu, Gundogan, Gavi, i al davant Lamine Yamal, Ferran Torres i Joao Félix.
A veure, aquest és l'11 del Departament d'Alineacions, l'11 de la Laia. Algú vol fer-hi alguna esmena? Pol aixeca el braç i diu que no, jo, vol corregir alguna cosa.
Un canvi crec que farà, que és Gundogan de pivot i Fermín titular.
Gundogan de pivot i Fermín titular.
Sí, jo crec que sí.
I per tant Romeu a la banqueta.
Romeu a la banqueta.
Avui l'ha defensat, eh?
Sí, sí. Bueno, tot i això jo crec que jugarà Gundogan, perquè els últims partits a Porto els 10 minuts ha de ficar Gundogan de pivot perquè l'equip no surt bé. Jo crec que en els últims partits ha ficat més a Gundogan de pivot perquè veu que l'equip li costa més sortir. I Fermín està molt bé. Fermín està bé, crec que a Porto juga a la banda una mica... no s'ha aprofitat, però per exigències del guió doncs s'ha de jugar allà, i jo crec que s'ha guanyat tenir uns minuts de titular en un partit on el Barça doncs el necessiti.
Però dius que juga a la banda, on el col·locaries? A Fermín?
No, a Fermín per dins, dic que va jugar contra el Porto, va jugar més a la banda,
a la posició, diguéssim, de Joao.
Sí, per Joao va entrar, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí,
per exigències del partit li va tocar jugar a la banda i jo crec que jugarà d'interior i amb Romeu a la banqueta, crec.
Ferran, tu li fas alguna esmena a l'11 de la Laia o no?
Jo abans de la roda de premsa de Xavi creia que amb l'11 del Pol, i després de la roda de premsa jo crec que jugarà Romeu.
Però veus, fins i tot, avui que semblava tan fàcil, hi ha debat. Per tant, jo us he dit que sempre hi ha alguna sorpreseta.
Abans és cert que jo pensava que jugaria Fermín perquè s'ho mereix i perquè està en un molt bon moment, i en canvi Romeu no. Els últims 2-3 partits Oriol Romeu no ha estat tan bé. Però sí que és cert que la roda de premsa l'ha defensat molt.
Tots coincidiu en que Araujo serà suplent? I descansarà?
Sí, jo també ho crec.
Marta?
Sí, sí, jo també ho crec. I mira, he estat a punt de comprar la idea de Gundogan i Fermín, però no m'acaba de fer pel simple fet de que si la cosa va malament, després a la banqueta no tens aquesta peça per canviar la dinàmica de manera clara. Sí, llavors, sí. Si surt Fermín des de banqueta, com l'altre dia va fer, i necessites una peça diferent, el treus i el poses. Jo crec que anirà més per aquí la cosa i que jugarà Oriol Romeu.
Pot ser, sí, sí. De fet, crec que li van preguntar això a Xavi a la roda de premsa, de si faria l'alineació pensant en el suplent.
Sí, avui li han preguntat, sí. I diu que evidentment que té en compte els sí. recursos que té, però si fes això, si col·loqués a Fermín i deixés a Romeu a la banqueta, tindria Romeu de suplent, que no és un jugador, diguéssim, que si el partit se'n complica, no,
et pugui
canviar la dinàmica, no és un jugador així, i després ja tens els dos nanos, Pau Víctor i Marc Guiu, que Xavi se'ls emporta, però clar, està verd.
Sí, jo crec que complicat. No? Que...
Si el partit va bé, potser li dona el premi a algú, no? Sí. Això sí, però si el partit va ajustat, a mi em costa de creure que pugui entrar algun davanter. Probablement, com que Xavi arrisca tant, si el Barça va per darrere el marcador, probablement s'animi amb algun dels nanos, perquè ell acostuma a fer-ho, quan va per darrere el marcador acostuma a fer algun canvi ofensiu. I o tires d'aquests dos o és que no hi haurà ningú més. Fermín, si és que
sí,
hi acaba sent a la banqueta.
Opcions,
no tens gaire més opcions. Esteu preocupats per les baixes de demà, tot i que sigui un partit contra el Granada que no ha començat bé?
El Granada, jo l'he vist algun partit i defensivament és molt fluix. És cert que davant té bons jugadors. A mi m'agrada molt Brian Zaragoza.
Sí.
Gran encarador.
Bueno, desequilibri pur. Desequilibri pur. Però defensivament he vist partits molt fluix. Ignasi Miquel, Víctor Díaz, que demà no juga, em sembla que està lesionat, però bastant desastre. Tenia un nano jove, Raúl Torrente, que va estar lesionat i ara ha tornat. L'he vist defensivament molt malament.
El porter titular, no? El porter titular tampoc no juga, crec que està...
Sí, està també està lesionat, però ja porta partits que està jugant al segon. Defensivament han encaixat 21 gols. Són la segona pitjor defensa de la Lliga, només el supera l'Almeria, que han encaixat 24. Això sí, l'Almeria ha jugat un partit més ja.
La setmana passada van jugar entre ells.
Van jugar entre ells, va 3-3, 3-3.